Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el temps sense temps que ens trobem ara, tots hem acabat amb uns auriculars a les orelles, fins i tot formats com l'audiollibre, l'entrada del qual va ser més lenta en el mercat espanyol que en altres països europeus, ha anat experimentant un creixement continuat els últims anys. Amb tot, ningú hauria dit fa uns anys que seria un format anomenat podcast el que s'emportaria el gat a l'aigua. El consum de podcast s'ha multiplicat a una velocitat increïble. Segons diferents plataformes, avui s'emeten uns 5 milions de podcasts a nivell de tot el món, amb una audiència que supera els 460 milions de persones. A més, segons l'últim observatori iVoox sobre l'estat del podcast a l'Espanya, en 2022 el temps d'escolta es va duplicar respecte a l'exercici anterior, una mitjana de 9 hores i mitja a la setmana. Més del 40% dels enquestats van afirmar escoltar algun podcast cada dia i el mòbil és, amb diferència, el dispositiu més utilitzat per al seu consum. La principal raó per la qual els podcasts són tan exitosos és que permeten optimitzar el temps i al màxim, sobre tot. Justament el que es puguin realitzar altres activitats mentre s'escolten és un punt clau que explica el seu boom. La major part de les persones els escolten a les seves cases, al cotxe, al tren, fent esport o també caminant. Els podcasts també ens permeten aprendre coses noves. Existeix una oferta enorme de formats i de moltíssimes àrees molt diferents, des d'idiomes, passant per ciència, història, política o societat. A més, els podcasts també són un perfecte entreteniment. Hi ha música, menjar, esports o moda, algunes de les categories que són a dia de avui més populars i també més buscades. Aquests podcasts poden elaborar-se mitjançant gèneres molt variats, com a converses, entrevistes, relats o directes, entre moltes altres possibilitats. La popularitat dels podcasts els ha convertit en un canal de comunicació molt interessant també per algunes marques comercials. S'utilitzen per augmentar el coneixement de la marca, millorar el posicionament i també la imatge i connectar amb els seus clients o el públic objectiu. El podcast i això que escolteu, la ràdio, dos formats complementaris i en futur, sobretot amb molt i molt de futur. Bona tarda, sóc Carlos Rosada, com cada dia a aquesta hora, i en companyia de la Mar Puerto repassem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques?
Doncs avui hem de lamentar que han trobat el cos sense vida d'un nen d'entre 2 i 4 anys a la platja de Roda de Barà, al Tarragonès. L'alcalde del municipi apunta que podria tractar-se del cadàver d'un nen migrat mort al Mediterrani, i agents de la policia local, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil ja s'estan fent càrrec de la investigació. I seguim també informant que està en marxa una operació de la Policia Nacional relacionada amb els boixos nois. Els fets haurien succeït quan en un bar, ultras del Futbol Club Barcelona haurien agredit els seguidors del club pamplonès amb bats de béisbol i navalles. En aquests moments ja s'estarien efectuant detencions a diversos municipis de l'àrea metropolitana. I d'altra banda, han detinguts dos veïns de Sabadell per robar en empreses de logística d'Alacant, fent-se passar per repartidors. Els arrestats aprofitaven l'estada vacacional per cometre els assalts, i també hi ha un tercer identificat en cerca i captura. A tot això hem d'explicar que un jutge del Vendrell està investigant el primer tinent d'alcalde del mateix municipi, Cristian Soriano, per haver facilitat que els comerços locals s'anunciessin gratis a la ràdio i a la televisió locals durant el confinament de la pandèmia per la Covid. Tres regidors de l'oposició el van denunciar per diverses irregularitats en la gestió, i al seu torn Soriano ha emès un comunicat on acusa els denunciants d'actuar lamentablement amb fi electoralista. I la Setmana del Llibre en Català hem de dir que oferirà més de 300 activitats en una edició de rècord amb 287 expositors. Del 8 al 17 de setembre serà quan en el Moll de la Fusta de Barcelona es torni a acollir aquest espai de trobada entre lectors, editors i llibreters, i l'escriptora Mercè Ibars rebrà el 27è Premi Trajectòria i el músic Roger Mas el Premi Difusió 2023.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dia amb la calor completament desbocada i extraordinària. La calorada d'aquesta jornada arriba al seu punt màxim amb temperatures que poden superar els 42 o 43 graus al Pla de Lleida. L'ambient és totalment tropical i aquesta nit tornarà a ser difícil dormir amb comoditat. A partir de demà els termòmetres a poc baixaran i afluixarà la calor. On es notarà menys el descens serà a prop del mar. I ara amb la Fina Dacke coneixem l'estat de les carreteres. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem a l'autovia 2. Hi ha dos vehicles avariats que provoquen afectació viària. Un és a l'altura de Castellbisbal en sentit d'Abrera, que provoca 2 quilòmetres de retencions des de Martorell, i hi ha un carril tallat. També la mateixa autovia 2 a l'altura de Castellolí. Un altre vehicle avariat talla un carril en sentit Barcelona. Altres afectacions: la ronda litoral amb circulació congestió entre Cantunis i Sant Adrià de Besòs en sentit Llobregat i també acabarem situats a la C-62 a l'altura de Riu de Cerdanya, on s'hi fa pas alternatiu també per un camió avariat. De moment això és tot. Molt bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La calorada arriba avui al seu pic i a partir de demà les temperatures començaran a moderar-se. L'episodi de forta calor ja s'ha fet notar la passada nit, que ha estat tòrrida, com també ho serà avui i demà, dimecres, a mínimes superiors als 25 graus. Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús. A més, es recomana que es tingui especial vigilància de les persones grans amb alguna discapacitat o amb malalties cròniques o els que treballen també a l'aire lliure. També s'ha de tenir molta i molta cura amb els més petits de la casa. I és que avui les temperatures màximes estan completament desbocades, sobretot a les comarques de Lleida, on es poden superar els 44 graus. Davant d'aquest panorama, els ajuntaments del Pla de Lleida i a la mateixa capital del Segrià han posat en marxa una xarxa de refugis climàtics per fer front a la calorada, que avui és especialment forta, com et deia, a les comarques de Ponent. Ho ha seguit el Ricard Álvarez.
El termòmetre s'enfila als 39 graus i ja és al llindar d'activar per Protecció Civil l'alerta d'onada de calor. L'Ajuntament de Lleida confirma que ha revisat els equips de refrigeració a 30 equipaments municipals, incorporant aquest estiu les llars de jubilats i ampliant horaris d'obertura al centre cívic de l'Hereta, ubicat al centre històric. A més, l'Ajuntament preveu implantar un banc de material amb ventiladors que es distribuiran a les cases vulnerables sense refrigeració. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, avança que és una mesura preventiva.
Seran casos molt puntuals, evidentment, no tindrem casos massius, però per a aquelles persones que des de serveis socials puguin detectar que la temperatura a casa seva és molt elevada, sobretot a les hores de calor, se'ls hi facilitaria un ventilador, un refrigerador.
El que no ha aplicat l'Ajuntament de Lleida és una rebaixa en el preu de les piscines municipals, tot i aquesta onada de calor. El preu es manté en 3,40 euros i no es planteja per ara cap rebaixa.
Gràcies, Ricard. Altres punts de Catalunya, els termòmetres també s'han enfilaran fins a temperatures extremes, sobretot a partir del migdia. La ciutat de Barcelona i bona part de municipis de l'àrea metropolitana també estan en marxa aquests refugis climàtics que, atenció, són molt poc coneguts pels ciutadans. El Tomàs Hinojosa està en un d'aquests refugis. Bona tarda i explica'ns, Tomàs, què veus a hores d'ara.
Bona tarda, Carlos. Ara mateix poca afluència de gent al refugi climàtic del Parc de Joan Miró. Els 29 graus que marquen el termòmetre tampoc conviden a sortir al carrer. Al llarg del matí hi ha hagut bastant moviment de persones per aquí gràcies a la gran arbreda de pins que ombreja la zona i redueix l'aixafogor. L'Agnès és monitora d'un casal del Born i després d'informar-se va descobrir aquest espai on avui ha portat la mainada.
Allà quasi no hi ha parcs ni gaires àrees de jugar pels infants i hem vingut aquí al Parc de Joan Miró perquè, bueno, ens hem informat i és un parc amb bastanta ombra i que es poden refrescar els nens i, bueno, un espai diferent.
Ella, però, és l'excepció. Molts dels usuaris desconeixien que aquest parc, el de Joan Miró, és un refugi climàtic, com el cas del Sergi i els seus amics, que caminaven per la zona, han vist un lloc amb ombra i s'hi han quedat per fer la xerrada.
Hemos venido aquí con los amigos y estamos en la sombra porque si no hace mucho calor y aquí estamos más frescos.
¿Y cuánto tiempo lleváis aquí, más o menos?
Unos 20 minutos, pues.
¿Y vais a estar mucho más rato?
Puede, aunque está subiendo el calor.
Un altre cas és el de la Montse, que ha trobat una alternativa més simple per combatre el calor.
I buscar l'ombra i entrar a tots els supermercats possibles per estar més fresquet.
A la pregunta de si coneix els refugis climàtics, respon això.
No, només he provat els supermercats i això, però bueno, està bé.
Per conèixer la situació d'altres refugis, hem contactat amb l'espai de gent gran Montserrat Olivella i el casal de barri Transformadors. En dos llocs ens han assegurat que l'afluència de gent a les 12 del migdia era mínima.
Gràcies, Tomàs. Ho acabes d'escoltar, el que ens deia la major part de la gent amb la que ha parlat el Tomàs no sap que és un refugi climàtic del que tant i tant se'n parla quan ens afecta una onada de calor com la que tenim a sobre aquests dies. Si vols conèixer com són aquests espais que ofereixen i com hi pots accedir, escolta el que t'explica ara la Red Surinyac.
Primerament, fa falta saber què és exactament un refugi climàtic i quines condicions ha de tenir per poder convertir-se en un en plena onada de calor. Abans, però, Joan Pino, director del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, ens explica com la calor varia segons diferents factors.
Per la seva estructura, l'acumulació de materials artificials, la densitat de fonts d'energia, de persones, de vehicles, acaben generant doncs, unes condicions de temperatura superiors a les condicions de temperatura que tenen al seu voltant.
Tot i la calor que patim, Barcelona ho té més fàcil que altres llocs, ja que compta amb un clima marítim. Tot i així, no se salva de la sequera mundial i això afecta aquests espais.
Aquest és el gran repte. Com obtenim refugis climàtics, que cada cop en necessitarem més, amb un escenari de restricció creixent de l'aigua disponible. Cal buscar espècies, cal buscar tècniques, cal buscar reutilització d'aigües...
Les biblioteques, a més, formen gran part de la xarxa de refugis climàtics de la ciutat de Barcelona, a tots els seus districtes. Núria Perarnau, directora de la Biblioteca Joan Miró, ens explica com una biblioteca es converteix en un refugi.
De fet, les biblioteques públiques sempre ho hem sigut de refugi climàtic, eh? Des del moment que a l'hivern en disposem de calefacció i a l'estiu d'aire condicionat, sempre d'alguna manera ho hem sigut més confortables on s'hi pugui estar bé.
Amb tot això, un pot saber que hi ha diversos llocs per refugiar-se de la calor, molt més en plena onada. És tan fàcil com buscar el mapa de la xarxa de refugis.
Molt bé, gràcies al Reig. Ja sabem, doncs, una mica més què són això dels refugis climàtics, on es troben i com s'hi pot accedir. Aquest dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, estem analitzant el fenomen del podcast. És un format d'àudio en constant creixement. Segons les xifres d'algunes plataformes com Spotify, un 51% dels espanyols escolten podcast, que és un percentatge que situa Espanya com un dels països europeus de major consum d'aquest format. Estem davant d'un mercat amb un creixement anual d'un 30% i consultores com Deloitte indiquen que el 59% de les marques espanyoles ja utilitza l'àudio en la seva estratègia de màrqueting digital. D'això en parlem d'aquí un moment amb un professor de màrqueting, de SADE concretament, de l'Escola de Negocis SADE. Abans, aquest matí, darrere en COPE Catalunya i Andorra, hem volgut conèixer com es pot fer un podcast, quin ha de ser el seu contingut i altres aspectes a tenir en compte. Josep Quevedo, amb qui heu parlat?
Avui us estem parlant del fenomen del podcast, un format d'àudio que cada cop és més present a la vida quotidiana de tots nosaltres. Segons el darrer EGM, l'Estudio General de Medios, gairebé 2 milions de persones escolten podcast diàriament. El boom de la producció del podcast ha assolit tal dimensió que molta gent es pregunta si estem davant d'una nova bombolla. Cal tenir en compte que l'expansió d'aquest nou format de comunicació té molt a veure amb els canvis de costums socials i la necessitat de fer més d'una cosa en el mateix moment. I com que tecnològicament és fàcil de fer, molta gent s'anima a fer-ne un, o bé per hobby, o bé per superar reptes i pors, o també per guanyar-se la vida. Avui hem parlat amb Gorka Artaza, periodista i fundador de Arro Comunicación, i ens explica que crear un podcast no és difícil.
Crear un podcast es muy sencillo, lo que pasa es que luego se incrementa la dificultad en función de los objetivos que tengas. Pero crear un podcast con tener un dispositivo que te grabe, es decir, el propio móvil, y tener una conexión a internet, el móvil ya la tiene, ya puedes crear un podcast, es grabarte la voz y subirlo. Ahora, si tú quieres que tu podcast pues lo escuche más gente, entonces ya tienes que preocuparte un poquito.
Una de les claus per tenir èxit amb un podcast, deixant de banda la tecnologia, és ser constant.
Sí, bueno, esto es como un mantra de contenido en Internet, ¿no? Si tú quieres consolidar a tu audiencia, tienes que ser constante y pues establecer una periodicidad, etcétera. Es así y no es así. O sea, en realidad, para triunfar, digamos, sí que es así, porque obviamente la gente está esperando pues, tu contenido, pero también puedes tener la periodicidad que tú quieras y luego tener un público fiel.
El Gorka ens explica per quin motiu molts mitjans de comunicació tenen un podcast.
Claro, los medios de comunicación se han dado cuenta, afortunadamente para unos y desgraciadamente para otros, imagino, de que el formato de podcast es un, o sea, en cuanto a, o sea, es un formato con mucha credibilidad, con mucha cercanía,
sí,
que digamos que rompe un poco esa barrera que a veces hay entre los medios de comunicación y sus públicos,
correcto,
¿no? Es especie de muro.
Portar sempre la butxaca, el mòbil i uns auriculars és un gran avantatge a l'hora de consumir els podcasts.
I ara ens escolta el senyor Carles Torrecilla, que és professor de màrqueting de SADE i una de les veus més autoritzades quan es parla d'això, de màrqueting. Carles, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, avui estem parlant aquí a COPE del boom del podcast. I per començar, et vull preguntar quina importància té per una empresa aquest format d'àudio nou per donar a conèixer el seu producte i, sobretot, que no soni a que és una falca publicitària, no?
Molt bé. Mira, és tan important ara mateix a nivell intern com extern. És a dir, sí que és important a nivell de màrqueting, extern, però també s'està utilitzant molt a nivell de transmetre la cultura de les empreses internament, sobretot en molt grans empreses. Val? S'està tornant un mitjà el qual permet, doncs, precisament això, transmetre cultura, tant cap a dintre com cap a fora. Cap a fora en quin sentit? Moltes vegades la publicitat tradicional ens genera impactes de 20-30 segons. Un podcast permet que ens expliquin d'alguna manera com un conte, no? Per tant, permet no només explicar el concepte, sinó també el context. A més, en un moment en el qual és molt difícil captar l'atenció del teu públic objectiu, però en canvi, com que serà aquest públic objectiu, moltes vegades pot estar o en el cotxe o fent esport, és un molt bon moment perquè el tenim com retingut, com en tu dia els teníem mirant la tele, que ara ja no és així. Sí. Doncs ara els tenim precisament en unes altres activitats d'alguna manera cautius per explicar-los la nostra història.
Tu que ets un expert en la matèria, Carles, recomanaries a una empresa incorporar el podcast en la seva estratègia de màrqueting?
Indubtablement, sobretot per això que t'he dit del context. És a dir, ara hi ha eines online molt bones per ficar el teu concepte, és a dir, en un momentet donat es pots ficar en una red social, però són redes socials molt que van per espasmes, no? És a dir, que tens 3 o 4 segons, 5 segons, no? El podcast, la gràcia que té és que realment algú que estàs a escoltar un podcast el pots ficar dins d'un context que realment et permetrà que el teu concepte tingui més permanència a la ment del consumidor.
El podcast, com et deia al començament, viu un moment molt i molt dolç. Tu creus que anirà més? És el futur del format en àudios o tampoc ens hem d'oblidar del mitjà en què estem ara, que és la ràdio, no?
Sí. A veure, com saps, la ràdio també com a transmissora de missatges, no només de conceptes, sinó que la ràdio té la gran potència que et pot crear aquest context, no? També està utilitzant aquest instrument, és a dir, allò que feu de dir, escolta, faig podcast dels programes que he fet, també, no? Per tant, això també tira endavant. Però jo, sabent que volies parlar d'aquest tema, em vaig anar a trucar a diferents empreses per veure l'estate of the art del tema i realment està en un moment dolç i pinta que va per llarg, perquè també està creixent molt tot això dels audiollibres, saps? És a dir, els audiollibres és un format, podríem dir, de podcast, però encara més extens, no? I sobre un contingut no tan actual, sinó un contingut més cultural, no? Per tant, els audiollibres també estan creixent molt. Això què significa? Que lluny d'allò que podia semblar de les redes socials, que només ens transmetrien coses molt més curtes, molt més especialitzades, molt més concretes, molt més menys reflexives, doncs un cop més es demostra que és tot el contrari. I tenim que avui en dia la gent està llegint més llibres físics que mai, que avui en dia estan escoltant temàtiques, no? Per exemple, no? Parlant amb els que dediquen tot el tema de l'egiptologia, no? Com mai han tingut canals i maneres de transmetre, per exemple, no? Pues tota la seva ciència, els seus descobriments, etcètera, etcètera. Per tant, estem en un moment dolç, no només pel podcast, sinó que jo t'ho ampliaria a el que és la cultura, l'educació, el conèixer coses que en altres moments pues, potser o no estaven al nostre abast o requerien un temps que era sentar-te i potser tenir un professor, saps? Doncs realment són els continguts de molta qualitat que et permeten tenir.
Tu ara mateix, en quin moment creus que es troba el format podcast? En l'aixement, no? Que ja portem uns bons anys amb ells sobre la taula, podríem dir. Està en un procés de maduració, estem en un procés de socialització ja del podcast en general. En quin punt està ara mateix?
Mira, en màrqueting, això és el que és un podcast, es diu una solució, val? Que pot tenir diferents productes, no? Pues que seria un podcast més curt, més llarg, més periodístic, més cultural, etcètera, etcètera, no? Però és una solució, val? Pues la solució podcast pot tenir diverses fases. Les fases que diem són introducció, creixement accelerat, desaccelerat, maduresa, decliu, residualitat i obsolescència. Ara diguem que estem a la segona fase, creixement accelerat. Què vol dir això? Ja no estem a la fase d'introducció, que és quan la gent encara pregunta això què és, val? Sinó que ja tothom sap que és una gravació d'àudio que està guardada en un lloc i pots tenir un accés asíncrono, no? És a dir, en el moment que tu vulguis a demanda, no?
Mm-hmm.
Això ja la gent més o menys ho sap, val? I ara ja estem en el creixement accelerat, que què és? És aquell moment en què l'important són les prestacions tangibles, és a dir, de que surten podcasts de temes diferents, amb estructures diferents, el que podríem dir és inclús amb formats diferents,
sí, sí,
tecnològicament. Per tant, estem en el creixement accelerat, estem a la fase de tangibles, estem a la fase d'explosió, de satisfacció de necessitats de clients. Val? Després ja vindrà una fase on direm, no, ara ja, més o menys això, la tecnologia ja està clara, ja, o sigui, ja per dir-ho manera, ja sabem tots els formats que hi ha, ja hi ha molta oferta, i ara ja comencem a dir, no, ja comencem a segmentar, i comencem a anar més en concret de quins funcionen i quins no, etcètera. Mm. Ara estem clarament en creixement accelerat.
Carles, ens queda ja molt poc temps. Jo crec que un altre gran repte del moment podcast serà com monetitzem-lo, no? Com el monetitzem? Això és una assignatura pendent encara, no? O què?
No. És a dir, és cert que Espanya, per exemple, pot ser més assignatura pendent, perquè culturalment aquí ens costa moltes vegades pagar per el que són els continguts, val? Per què? Perquè doncs, a Espanya l'educació en general és gratuïta, és pública, i tot això genera un efecte col·lateral que és que ens costa pagar per aquest tipus de coses. Però això no és així en altres països. Val?
Mm-hmm.
Per tant, hem d'intentar evitar aquesta miopia. I en molts altres països la gent
ja paga.
Naturalment pot pagar subscripcions a canals de podcast igual que els paga per mirar pel·lícules o per tal. Aquí, culturalment, com que l'oci el tenim molt desenvolupat,
mm-hmm,
pagar, per exemple, per veure pel·lícules d'entreteniment ens és molt natural. En canvi, pagar per cultura ens hem d'escoltar.
Molt bé. Carles Torrecilla, professor de màrqueting de SADE, gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres i molta sort. Que vagi molt bé.
Un plaer, com sempre.
Molt bé, i ara tenim una bona notícia pels MIR. El govern ha aprovat augmentar un 23% el que es paga als metges residents de l'Institut Català de la Salut per fer guàrdies. Es tracta de metges ja llicenciats i amb les oposicions aprovades. El govern també ha donat avui llum verda a la gratuïtat total del telèfon 012 i eliminar la cita prèvia per fer gestions, fins i tot amb els Mossos d'Esquadra. Sergi Tor, explica'ns.
Els sous dels metges residents a Catalunya oscil·len entre els 19.000 euros bruts i els 26.000 repartits en 14 mensualitats. El sou final, per tant, depèn de les hores de guàrdia de cadascú, que a partir d'aquest mes passaran dels 14 euros als 17 euros amb 50 cèntims. Avui, aquest matí, l'executiu del govern de la Generalitat ha confirmat aquesta pujada, que significa un increment de 7,7 milions d'euros aquest any, perquè es comença a aplicar d'aquest mes de juliol, i de 13 milions a partir de l'any que ve. La portaveu del govern, Patricia Pleja, ha confirmat que també s'estableix el màxim d'hores setmanals a cobrir, que hi xifren en 48.
El nou model i preu de la guàrdia dels residents de l'ICS suposa el poder garantir la realització de 4 guàrdies mensuals, una d'elles en cap de setmana, dins les 48 hores setmanals màximes exigibles en el còmput anual que estableix la normativa.
I d'altra banda, el govern assegura que en el termini d'un any s'implantarà la gratuïtat al número de servei 012 per a tots els usuaris. En l'actualitat té un cost de 0,43 a 0,83 cèntims, depenent de la companyia contractada. I també retira ja l'obligatorietat de la cita prèvia amb les gestions amb l'administració de la Generalitat, inclòs els Mossos d'Esquadra. Ara, per tant, si un ha patit un robatori, ja podrà adreçar-se directament a una comissaria per presentar la seva denúncia sense el requisit de la cita prèvia, que tindrà un caràcter voluntari.
Gràcies, Sergi. Fem una aturada per publicitat i després parlarem de la relació entre els ciclistes i els vehicles, els cotxes, a la ciutat de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Riqui de Jong, balón para Jordi Alba. José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata, gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, 1 litro. Compras 2 y acumulas 8,30 euros en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico que un 62% dels ciclistes se sent vulnerable quan circula per Barcelona, segons una enquesta del RAC, que també alerta que cada cop hi ha més accidents amb tercers vehicles implicats. L'estudi identifica punts en què es donen molts conflictes en hora punta, com per exemple el carril de muntanya de l'Avinguda Diagonal. Pau Saiz, què més destaquem d'aquesta enquesta del RAC?
El RAC ha presentat el 5è baròmetre de mobilitat ciclista a Barcelona i els seus excessos, on ha fet una crida a preservar la seguretat dels seus usuaris i ha indicat que la bicicleta és un mitjà de transport que ha augmentat un 15% respecte al 2022, segons ha afirmat el seu president Josep Mateu.
Perquè la bicicleta està creixent molt, però representa el 3% dels desplaçaments de la ciutat. No, i està ocupant un espai important de la xarxa viària, no? Cada vegada més. Llavors jo crec que s'haurà de fer aquesta anàlisi i reavaluar a mesura de la ciclista s'utilitzin.
Els desplaçaments dels ciclistes han crescut un 77% en dia feiner en 12 anys, així com la xarxa ciclista, amb 22 quilòmetres més que l'any passat. Tot i això, alguns trams, com el de Diagonal Muntanya, queden col·lapsats amb 313 bicicletes per hora, amb conseqüències negatives, tal com afirma Cristian Bajardí.
No vas a la velocitat que tu voldries, no vas a la velocitat que, en general, si no hi hagués altres usuaris, et permetria la infraestructura i, per tant, et toques, fregues. No? Tens piques, tens conflictes i això doncs, ja sabem que no és una situació òptima.
La sensació de seguretat i el respecte queden com a assignatura pendent, ja que el 62% dels ciclistes es sent vulnerable quan circula per Barcelona, el 61% diu haver patit avançaments imprudents i el 93% dels ciclistes afirma haver-se trobat vehicles als carrils bici, ja sigui estacionats o circulant.
L'esclerosi múltiple no és la fi del món, no mata ningú, es pot viure i no tothom acaba en cadira de rodes, que és la por més extesa. Aquest és el missatge esperançador de la Fundació Esclerosi Múltiple sobre una malaltia que a dia d'avui no té cura i que hi ha obertes moltes investigacions. Fa uns dies hem conegut els resultats d'un gran estudi internacional amb dades genètiques de més de 22.000 malalts de tot el món en què han participat investigadors espanyols. Un dels resultats més destacats és que s'ha trobat una variant genètica que accelera l'esclerosi múltiple i pot obrir noves vies terapèutiques. Mentre tots aquests avenços no es concretin, el dia a dia dels afectats per aquesta malaltia que es diu de les mil cares, és molt divers. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, la Raquel, una senyora de 40 anys, ens ha explicat el seu dia a dia després de 10 anys de conviure amb aquesta malaltia. L'ha escoltat el Sergi Tor.
Raquel estava en bona situació, una gironina plena d'il·lusió i amb una llicenciatura de psiquiatria que l'obria les portes després d'anys d'estudi on volia treballar i fer-se un futur laboral. Quan tenia 27 anys, de cop i volta un símptoma estrany, una pèrdua de visió sobtada. Per Raquel s'iniciava un recorregut hospitalari per conèixer d'on venien aquests problemes de visió.
Veia doble i vaig anar al primer metge i em va dir que era estrès. El segon també. I jo, com que ja era metge, deia, això no és estrès, és una altra cosa. He estat 10 anys aproximadament asimptomàtica. I de cop he caigut en aquelles rodes. estudiar ara em costa fer tot.
I és que fa uns 17 mesos Raquel perdia mobilitat i ara la cadira de rodes ja és necessària per al seu dia a dia. Ara està de baixa laboral. Raquel ha recordat a Herrera en Cope Catalunya com va rebre la notícia del diagnòstic i els 10 anys de treva de la malaltia.
Mira, al principi molt malament. O sigui, vaig estar 2-3 mesos fatal. I pensant cada dia si em movia o no movia, perquè pensava que em quedaria paralítica, total. I després, com que vaig veure que em trobava bé, la veritat és que he estat 10 anys la mar de bé. De fet, tinc 3 fills, vull dir, i superbé, tot. I de cop ha vingut això.
Raquel Lapuertas és una de les 9.000 catalans afectats d'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que malmet la coberta que protegeix les neurones i afecta la comunicació de les cèl·lules nervioses.
I ara saludem a la senyora Rosa Marriera, que és la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple. Senyora Marriera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I d'entrada, doncs, enhorabona per l'èxit un any més de del Mullat, el passat diumenge, amb més de 100.000 persones. Això és són xifres de rècord per celebrar el 30 aniversari, veritat?
Doncs sí, la veritat és que són 30 anys, 30 anys que vam començar, doncs, res, amb 67 piscines. Ara en són més de 500 ja, i aquest any doncs celebrem el 30 aniversari amb moltíssima força, no? La calor també hi acompanya, i això ens facilita batre aquest rècord.
Ha estat poder la millor eina per donar a conèixer aquesta malaltia, el mullat, senyora Marriera?
Doncs sí, la veritat és que ha estat una fórmula d'èxit. El fet de trobar-nos tots, reunir-se gent que pateix esclerosi múltiple, que no la pateix, institucions, cultura, part social, o sigui, tots junts treballant en una mateixa direcció i treballant en un espai on al final és un espai lúdic, no? On efectivament les persones amb esclerosi múltiple s'hi troben molt bé, o sigui, l'aigua, les piscines, a la platja, no? Són espais on ells pateixen més els efectes de la malaltia. I això, doncs, bueno, afavoreix doncs, que aquest acte sigui molta força.
Els que esteu en contacte dia a dia amb la malaltia, parleu o dieu que és una malaltia que es mostra de moltes maneres, de maneres molt diferents. Li diu la malaltia de les mil cares, veritat?
Sí, exacte. Sí, la veritat és que encara és una malaltia que en desconeixem les causes, que no en tenim un tractament definitiu i que cursa d'una manera molt variada en cada persona. Per això es necessita doncs una medicina molt personalitzada per atendre-la i ara doncs tenim sort perquè, bueno, tenim uns 16 tractaments sobre la taula, tenim uns assajos clínics que s'estan treballant i noves vies també d'abordatge de la malaltia que ens han de permetre aquesta personalització, no? Que és tan important perquè, com tu ben bé dius, cada persona és completament diferent.
Per desgràcia, s'està lluny de tenir una cura definitiva? Okay.
Doncs sí, la veritat és que encara no hi ha una línia clara en aquest sentit. Cada vegada tenim més informació perquè darrerament han sortit estudis doncs, parlant de la importància del virus de l'Epstein-Barr, per exemple, en les causes de la malaltia o, per exemple, causes genètiques que s'han determinat, no?, que permeten veure per què en unes persones doncs, l'evolució és molt més discapacitant que en d'altres. No? Per tant, cada vegada disposem de més informació i aquesta informació ens obre línies de recerca per trobar aquesta causa. Però bueno, encara hi estem treballant.
Molt bé. Una de les participants de l'acte de diumenge a Barcelona va ser una senyora que es diu Josefa Querol, que fa 30 anys que conviu amb l'esclerosi múltiple i quan va saber d'aquesta malaltia es va prometre que mai aniria en cadira de rodes i escolta, ho ha aconseguit, eh? Això és una perseverància, eh? Veritat?
Bueno, sí, la veritat és que aquestes situacions, al final, quan tu també hi poses de la teva part, això és molt important. O sigui, no és definitiu, perquè això de que a vegades, bueno, la lluita, bueno, hi ha persones que lluiten i que la malaltia doncs no els afavoreix, no? Però, afortunadament, la Fina, en aquest cas, que la coneixem molt bé, doncs ella, a part de posar-hi molt de la seva part, doncs, bueno, ha aconseguit, doncs, a través de cuidar-se molt, no? O sigui, de la part que és molt important, també la nutrició, l'exercici físic, la rehabilitació, doncs, poder-se mantenir.
Suposo que en una malaltia com aquesta, els hàbits, la rutina, també són molt importants per prevenir i per tractar, la veritat.
És fonamental, és una miqueta el que et deia, no? Sí. Al final, nosaltres hi treballem molt en aquesta línia, que és el que en diem la línia de l'activació, que és quan només des del moment en què estàs acabat de diagnosticar és importantíssim conèixer com t'has de cuidar, no? I no negar la malaltia, sinó saber que has de conviure amb ella molts anys i cuidar-te, sapiguent el que has de fer perquè no avanci amb tanta força.
Molt bé, i suposo també, ja per acabar, senyora Marriera, el recuperar l'activitat laboral com sigui, no? Sempre que es pugui, no? Això és també importantíssim,
sí,
no?
Sí, o sigui, aquesta també és una línia de treball molt important de la Fundació, perquè hi ha persones joves que perden la feina per culpa de la malaltia, encara estem amb uns ratis bastant elevats, però comencem a donar-los la volta de les dades de fa 10 anys, i això bàsicament és perquè es coneix més la malaltia. Estem buscant moltes opcions de sensibilització per la contractació de persones amb esclerosi múltiple i les opcions s'estan obrint, no? I per tant també els tractaments afavoreixen que les persones puguin estar millor i puguin seguir treballant.
Molt bé. Doncs enhorabona per la tasca que feu des de la Fundació Esclerosi Múltiple. Hem parlat amb la seva directora executiva, la senyora Rosa Marriera. Gràcies i molt bon estiu, eh?
Gràcies a vosaltres.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 25 Esports Cope. Avui
sí,
dia d'aniversari o no?
Sí.
Eh? On
estava vostè ara fa 13 anys?
Suposo que aquí.
No sé, jo li pregunto.
Digui'm
jo
dia i hora.
Jo estava a la pantalla gegant que hi havia a Plaça d'Espanya.
És un hooligan, vostè, del futbol.
No, no és un hooligan, és que Espanya jugava a la final del Mundial.
Gran triomf, eh?
Ai, aquesta memòria, l'osada, aquesta memòria.
Sí, flaqueja.
Escolti, va, baixem del túnel del temps, deixem el Ministeri del Tiempo fent la seva. Esports Cope, de què parlarem avui? Doncs miri, en clau Barça parlarem de Clément Lenglet, que té permís del Barça per buscar una sortida. No compta per Xavi, el central francès, i evidentment es tracta de buscar una solució que satisfagui a totes les parts, fonamentalment al jugador i fonamentalment al Barça, per allò d'alleugerir el fair play financer. Si no l'ha vist, li recomano que la miri. La xerrada de Michel Sánchez, tècnic del Girona, al seu vestidor en el primer dia de pretemporada del conjunt de Montilivi. S'apropen presentacions, demà la de Dali Blin a Girona, precisament dijous la d'Íñigo Martínez al Barça. I, escolti, l'Espanyol també ha fet presentacions. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol B. I Wimbledon, i Tour, que és el que toca, i a més l'etapa d'avui està boja, o sigui que...
Us faltarà temps. 3:25 minuts.
Intentarem que hi càpiga tot. Tinc dubtes.
Ho aconseguireu. Esports Cope, 3:25 minuts. Gràcies.
Sí,
adéu.
Adéu.
Ai, Jordi Drunyon, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tu tens una hora sencera, de 7 a 8 del vespre.
Doncs sí.
Parlaràs de podcast, amb qui?
Doncs sí, parlarem
O qui escoltarem?
Podcast, i escoltarem el que opina al carrer, perquè, clar, com que avui dia tothom té podcast, vull dir...
Tu no tens?
La meva tieta, la meva iaia, tothom té podcast, del que sigui, de mil temes, és una febre absoluta.
Sí,
doncs
senyor.
Veurem per què ha passat i quins perills té això, i sortirem al carrer a preguntar. I, a més, també parlarem amb una eminència, amb el doctor Xavier Montalbán, que és una de les eminències mundials en les esclerosi múltiple. Precisament quan diumenge abans d'ahir 500 Mulla. Piscines de Catalunya es van omplir de gent, més de 100.000 persones.
Molt bé, 7 de la tarda a la Linterna, bon programa, Jordi.
Gràcies.
Continua a migdia, com sempre, en Pilar García Muñiz. Et segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.